Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, oients a la veu de Navàs. Avui, a l'espai mensual de Ciència a l'abast de tothom, us proposem un tema que té tant de futur com d'atrevit. És un tema d'alimentació, que potser serà parlat poc, però que la Unió Europea, concretament el seu Parlament, va aprovar ara fa uns 3 mesos, fa molt poc, allà l'octubre passat. És una proposta de nous aliments i poder-los menjar amb totes les garanties de sanitat. Però es tracta d'afegir a la nostra dieta, la dieta dels europeus, però també a nivell mundial, dels insectes. Menjarem insectes, tal com ho sentiu. Menjarem formigues, cucs, escarabats, erugues, termites, corcs, xinxes, etc., si volem. Abans d'entrar en aquest suculent tema, explicarem cosetes bàsiques sobre l'alimentació i també tractarem la controvertida polèmica que es va desencadenar, diguem, amb la carn processada i amb la carn vermella, que, segons sembla, poden induir risc de càncer, de contraure càncer. Ens hi posem. Què entenem per alimentació? Doncs l'alimentació és el conjunt d'aliments que ingerim durant el dia amb les quantitats suficients de proteïnes, hidrats de carboni, greixos, sals minerals i vitamines que necessitem, juntament amb l'aigua. Una de les principals característiques dels humans, a part de la seva intel·ligència, és precisament ser omnívor, o sigui, menjar pràcticament de tot. Ja des d'èpoques ancestrals, la preocupació de l'home o de la dona ha estat, per una banda, trobar menjar, trobar aliment, i per l'altra, no ser menjats. Per què necessitem menjar? Perquè quina és la causa? Es pensava que era en el sistema digestiu, que hi havia algun tipus de nervi que avisava la persona de que tenia gana, però a l'avançar la medicina es van fer proves, es va eliminar part del sistema digestiu i l'home continuava tenint gana. Per tant, la teoria se n'anava en orris. Ara coneixem que la sensació de gana ens la dona el cervell, concretament que està ubicat a l'hipotàlam, que controla les informacions que venen dels sentits. Controla les emocions, l'agressivitat, el dolor, les sensacions de plaer, les sensacions sexuals també, però la sensació de gana, especialment. I aquesta s'envia cap al còrtex del cervell. I de què ens hem d'alimentar? Què contenen els nostres aliments? Doncs bàsicament contenen 5 grans grups de components. Podríem dir primer els sucres o carbohidrats, segon les proteïnes, també aminoàcids, tercer els greixos o lípids, quart les vitamines i cinquè les sals minerals i l'aigua. Anem a fer només un resum de què contenen bàsicament cada un d'aquests. Els carbohidrats o sucres, ja sabem, doncs sucres, donen energia en el cos humà, aporten l'energia necessària per totes les funcions, caminar, jugar, treballar, pensar, etc. I són bàsicament els carbohidrats derivats de cereals, per exemple les patates, les llegums, el pa, les verdures, algunes fruites, plàtans i taronges bàsicament, els fruits secs i els sucres, són la font d'energia dels éssers vius, són els que porten més carbohidrats. I les proteïnes? Però les proteïnes són cadenes molt llargues del que denominem aminoàcids, que n'hi ha uns 20 de coneguts i els necessitem en el nostre cos en proporcions adequades, no tota la mateixa proporció. Se les assimilen les proteïnes a les totxanes d'una casa, ja que en el nostre cos fan la funció plàstica de créixer, d'engreixar-se, d'augmentar en mida, en pes, etc. I a més també fan una funció energètica a les proteïnes. Mentre les plantes ho tenen fàcil, generen els seus aminoàcids, que després són la base de les proteïnes, a partir del nitrogen i el diòxid de carboni de l'atmosfera, juntament amb l'aigua, pel procés que coneixem de fotosíntesi, els humans no ho tenim tan bé. Necessitem que la dieta aporti 8 aminoàcids denominats essencials, dels 20 que hi ha, que som incapaços de produir, o sigui, de sintetitzar en el nostre cos. I els altres 12 sí que els fabrica el cos nostre. En els aliments d'origen animal, si hi ha doncs, molta proteïna, com en la carn de mamífers, d'aus, en els peixos també, en els ous, en la llet, en els làctics, i en algunes llegums, per exemple, en la soja, doncs, conté una quantitat molt important de proteïna. Per tant, els aliments que podríem dir més rics en proteïna seria la carn, el peix, els ous, la llet i algunes llegums. No? Una persona adulta requereix uns 0,8 grams de proteïna per cada quilo que pesa. Per tant, si contem que una persona pesa, per exemple, 60 quilos, li tocarien uns 48 grams de proteïna diaris. I els lípids o greixos, qui els aporta? Doncs tenen una importància molt, molt gran, els lípids o greixos. Donen l'energia, també. I en donen més energia en el cos que no pas els carbohidrats i les proteïnes, els greixos. És el sector alimentari, poder els greixos, on cometem més excessos nosaltres. En la dieta habitual hi hauria d'haver un 25-30% de greixos i, en canvi, la dieta doncs, clàssica en porta ben bé un 40%. Quan són sòlids, aquests greixos, bueno, en diem greixos, en diem grasses, a temperatura ambient, i quan són líquids en diem olis. També hi ha greixos saturats, que vol dir que la seva molècula, el carboni que conté tota la matèria que mengem orgànica, doncs aquest carboni està unit a enllaços d'hidrogen al costat i està saturat, està ple. I n'hi ha d'altres que no, que són greixos insaturats, que en els seus àtoms de carboni no hi ha prou hidrògens a la vora. Contenen, per exemple, dobles enllaços i no hi ha tant hidrogen com en els altres. Són millors. Aquests greixos insaturats són millors. Val més consumir-ne que no pas, aconsellen consumir-ne més que no pas el greix de tipus saturat. Aquests greixos insaturats, doncs, per exemple, són l'oli d'oliva. I un greix no volgut és el colesterol. Ho sabem, en el nostre cos, el colesterol és una substància semblant als greixos que es fabrica aproximadament un gram cada dia en el fetge, però que des d'allà se'n va a la sang, es transporta cap a les distintes parts del cos que el necessiten, però a més d'aquest colesterol, diguem-ne, normal que es fabrica el fetge, n'hi ha una altra part que la portem com a suplement amb el nostre menjar, bàsicament amb les grasses saturades. Aquest colesterol, si n'hi ha un excedent, si n'hi ha de sobres, va cap al torrent sanguini, cap a la sang, i d'allà s'acumula, es pot acumular, no diguem que s'acumula, sí, es pot acumular a les parets de les artèries. Amb el temps aquestes artèries es van reduint, es formen plaques de greix i poden formar-se coàguls de sang allà que poden arribar a obstruir l'artèria i provocar doncs, falta d'oxigen i problemes, doncs, de problemes fins a arribar a infarts. No? La importància que té a consumir dietes baixes en colesterol, pobres amb grasses saturades, i si un cas, amb els greixos que mengem, millor que siguin de tipus insaturat, que hem explicat fa un momentet. Un altre grup de l'alimentació formen les vitamines, que regulen el metabolisme del nostre cos, i de vitamines n'hi ha tota una colla, des de l'A, la B, la C, la D, la E, la K i d'altres. Fonamentalment en tenim 13 en el nostre cos, i algunes d'elles doncs, ja sabem com s'adquireixen, menjant doncs, la dieta mediterrània i variada, la vitamina A doncs, amb pastanagues, espinacs, escarola, tomàquet, per tant ja veieu moltes verdures, també amb mantega s'adquireix, doncs, la B amb cigrons, mongetes, blat, pa integral, haurien d'anar renumerats molts més, eh? També amb algunes carns, la vitamina C, doncs, la cosa de vegetals, el tomàquet, el pebrot, la coliflor, les taronges, les llimones, les castanyes, la síndria, etc. La D, que influeix molt a prendre el sol, o sigui, la llum solar també, entra en el cos humà a través del peix, com la sardina, la carn de vaca també, el fetge, i ajudat sempre per la llum solar. La E, la vitamina E, amb els olis d'oliva, de soja, les avellanes, les nous, les hortalisses, etc. I la vitamina K, que costa molt de sintetitzar, que el sintetitzen les bactèries del nostre flora intestinal, dels budells, doncs la K s'adquireix amb els espinacs, les cols, les bledes, la coliflor, el bròcoli, que és molt útil per la majoria de vitamines, i algunes fruites, com advocats, kiwis o bé oli de soja. L'aigua i els minerals, ja sabem que sense aigua no podem viure més d'una setmana, en canvi sense menjar sí que s'hi pot viure, i que s'haurien de prendre entre 2 i 2,5, s'haurien de beure 2,5 litres d'aigua a una persona adulta cada dia, i de vitamines n'hi ha moltes, vitamines que aporten sodi, potassi, fòsfor, calci, flúor, iodo, ferro, etc, etc. Per tant, aquesta és una primera part de la xerrada d'avui, del tema de ciència a l'abast de tothom, que el títol li hem dit menjarem insectes, perquè ara, a més d'haver fet aquesta primera dissertació sobre quins components porten els 4 o 5 grups d'aliments, parlarem en la segona part de la carn processada i de la carn de vedella, que va crear una alarma sobre el càncer, i a l'última part sí que parlarem de si menjarem insectes o si els incluirem a la nostra dieta. Fins ara mateix. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. Dum 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 dum, my heart is beating like a jungle drum. Rock a dunk a dunk a rock a dunk dunk, my heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, 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 kiss. De ciència a l'abast de tothom parlant d'alimentació, i deixarem pel final del programa si menjarem insectes a no tardar. Ara ens pararem uns minuts a tractar del tema que va alarmar i força l'octubre passat a tothom, l'octubre 2015. La pròpia OMS, Organització Mundial de la Salut, alerta de que menjar carn processada o carn vermella estan vinculats amb alguns tipus de càncer. Veiem-ho. Primer, què s'entén per carn processada? Doncs l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, la màxima organització que vetlla per la nostra salut, podríem dir, considera que és carn processada qualsevol tipus de carn que ha sigut transformada en sal, que s'ha curat, curació, que és conservar-la assaonant-la els aliments i afegir-hi després sal, sucre, nitrits, nitrats o fumat, que s'hagi tractat per fermentació, que s'hagi fumat aquesta carn, que és aliment tractat amb el fum del foc per conservar més bé l'alimentació, podríem dir, això es fa amb cansalada, amb pernil, amb salmó fumat, amb formatges, etc, etc. Tot allò, tots aquests tractaments, diguem, milloren el sabor i preserven l'aliment amb el temps, el fan durar més. La majoria de la carn de porc o de vaca, com els embotits, les salsitxes de Frankfurt, el fuet, el bacon fregit, l'hamburguesa, el xoriç adobat, la carn picada, són carns processades. Algunes carns també ho poden ser d'aus o procedents de les seves vísceres, però en menys quantitat. Què adverteix l'OMS? Doncs octubre del 2015, l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, la IARC, que depèn d'aquesta Organització Mundial de la Salut, de la OMS, va alarmar el món sobre el consum de carn vermella processada i la seva vinculació amb el càncer. En aquest tema calen moltes puntualitzacions. Primer, es tracta de resultats d'uns estudis epidemiològics que es basen en comparar grups de persones que mengen o no mengen carn. Segon, simplement hi ha sospites molt fonamentades d'una relació entre el consum de carn processada i el risc de càncer. Les carns processades són carns que han sofert transformacions, com dèiem, o poden portar mescles de diverses carns o muscles amb sang, cartílegs o bé additius, els nitrits i els nitrats famosos. Tenim exemples com dèiem, tots els embotits, la carn de salaó, la carn fumada, el frankfurt, la carn de llauna, etc. Tercer, costa interpretar quan es diu que la carn processada ha ingressat en el grup 1 de productes cancerígens pels humans. O sigui, el grup 1 de grups cancerígens estan situats també en aquest mateix grup, el tabac, l'alcohol, la radiació solar en excés, o sigui, les insolacions llargues, podríem dir-ne, els raigs X o l'amiant. I fins a 7 substàncies que avui dia es consideren carcinogèniques, cancerígenes. Això no vol dir que totes aquestes substàncies tinguin la mateixa potència com a carcinogènics, simplement que tenen risc de contraure càncer. Vol dir que en tots els casos es considera demostrat que poden causar càncer. Poden, no tenen per què. Quart, igualment costa interpretar quan es diu, en aquest informe de l'octubre passat, que menjar 50 grams de carn processada cada dia, poden incrementar en un 18% la probabilitat de sofrir càncer. Per part de l'OMS s'ha d'interpretar com que aquesta quantitat de carn diària, aquests 50 grams, incrementa el risc que un que no tindria si no la consumeix. Cinquè, és aconsellable reduir el consum de carn processada, això ja se suposa, i quan se'n menja, que sigui ni crua ni cremada. La carn crua pot contenir microorganismes que no s'han destruït, i la carn massa cremada, la paella, la graella, fumada, a les flames de la foguera amb una barbacoa, a la brasa, amb foc a terra, es poden formar substàncies cancerígenes, això ja se sap, sobretot si es deixa cremar en excés, com són els benzopirens. El fer costelles, podríem dir, directament sobre la flama o en una superfície, en una llosa a altes temperatures, com és la paella també, es produeixen elements químics cancerígens. Hidrocarburs aromàtics policíclics, com dioxines i furans, o bé amines que ingerim després amb els aliments. Tots aquests compostos orgànics que es parla, per exemple, estan presents al cremar, per saber on són, no? Al cremar un oli brut d'un cotxe, o a les incineradores de residus urbans o industrials, la pasta de paper quan es blanqueja amb clor i després es crema, i les amines, que també es parla aquí, venen dels nitrits i dels nitrats que donen més color als aliments, es barregen doncs, després aquestes amines de les carns i donen nitrosamines que són cancerígenes. I qui és la IARC per dir tot això? Doncs el comitè, el que ho ha dit és el Consell Científic de la IARC, de l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer, que està formada per descomptat per científics mundials que decideixen cada 5 anys quines propostes de les rebudes s'han d'analitzar de manera estricta, prioritària, per saber si són o no cancerígenes. Les carns processades, en aquest cas, i les carns vermelles, van ser una d'aquestes 25 propostes que van rebre amb el segell d'alta prioritat, volguem dir, estudieu-les, a l'última convocatòria i d'aquí l'informe que van fer a l'octubre 2015. Al final del procés, la IARC dictamina si un factor ambiental és o no carcinogènic, però li posa categories. Diu que és provat, i en aquests casos de provats, en aquest cas, que poden induir a càncer, són els embotits, les salsitxes de porc, de Frankfurt, el fuet, les botifarres, el bull, el bacon fregit, el xoriç, etc. A més d'aquests que són provats, podríem dir que són probables, que seria menys greu, possibles, tercer grau, improbables, quart grau, o, si no hi ha dades suficients per avaluar-lo, cinquè grau. Això en quant a la carn processada. I què diuen en quant a la carn vermella? L'Organització Mundial de la Salut, a través de la IARC, aquesta Agència Internacional d'Investigació del Càncer, doncs es considera carn vermella la que prové de músculs dels mamífers, que inclou carn de xai, de porc, vacum, carn de vaca, de cavall o de cabra. La carn vermella, sense processar, està situada en el grup 2, per tant, no com a carcinogènic provat, sinó com a carcinogènic probable, és un nivell inferior. I això vol dir carcinogènic probable pels humans. Al mateix lloc hi ha les fritures, els esteroides, el metall plom, per exemple. És un grau inferior perquè les proves fetes són menys concloents. La carn vermella són els muscles de mamífers, com el cavall, la cabra, el porc, el xai o la vaca, que ja hem dit. S'aconsella menjar carn vermella un màxim de 3 vegades a la setmana. Com sabem, es pot suplir per altres fonts de proteïnes, que tenen molta proteïna i cal, com la carn blanca de pollastre, d'ànec, els ous, els llegums o el peix. Per contra, la carn blanca té menys greixos, per això són també més recomanables que no la vermella. El peix acumula també contaminants a vegades i també s'ha d'estar al tanto amb això. En aquest grup de carns vermelles probables d'induir el càncer, probables, no provades, sinó probables, hi ha el bistec de vedella, la carn magra, la carn de xai, de cavall o de vedella, també, la carn, l'hamburguesa, la carn picada, la carn de caça, del senglar, del cèrvol, del colom, de la perdiu, de la guatlla, del faisà, etc. En general, la carn de porc i de xai, si és d'un animal adult, es considera carn vermella, però si és un animal jove, un garrí, tant de porc com de xai, es considera que és carn blanca. I quins tipus de càncer pot induir tot aquest tipus de carns processades i vermelles? Sobretot el càncer d'estómac i menys el de pàncreas o de pròstata, però sobretot el d'estómac. El càncer de colon no s'origina per menjar-se un sol entrepà, podríem dir, de xurís. Sempre això es compleix amb un procés llarg que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 dècades com a mínim. I diem el de colon perquè juntament amb el d'estómac és dels més propensos amb la carn processada o la carn vermella. A Anglaterra han fet un estudi on indiquen que cada any el 86% dels càncers de pulmó són causats pel tabac, per exemple. I el 21% dels càncers de colon deriven del consum excessiu de carn processada i carn vermella. Per tant, un 21% del càncer sí que tindria, almenys en el cas d'Anglaterra, una situació, una influència directa al menjar carn processada o carn vermella. Hem de deixar de menjar carn? No. La carn vermella aporta molts nutrients essencials pel cos i té beneficis, diguem-ne, per la salut. Aporta vitamina B, proteïnes, zinc. És una extraordinària font de ferro i d'aminoàcids. En tots els casos, el risc afegit és baix. Es tracta d'una qüestió de dosis. És un consum excessiu d'aquestes carns que pot resultar perjudicial per la salut. Però un consum moderat no ha de tenir cap conseqüència. La pròpia OMS fixa un límit de 50 grams de carn processada al dia i de 100 grams de carn vermella al dia, com a màxim, per descomptat. La Conselleria de Salut de la Generalitat, davant de l'alarma que va crear aquest estudi, ho va analitzar i diu el següent. Convé seguir una dieta equilibrada i variada, en la qual predomini la verdura, la fruita i l'oli d'oliva. Suggerim prendre 2 o 3 vegades a la setmana carn magra, ja sigui de vedella, vermella, de pollastre o d'altres aus. I es pot prendre 2 o 3 vegades al mes embotits i carns processades, incloent-hi el pernil serrà. Això és el que diu la Generalitat, la Conselleria de Salut. Un nutricionista important que tenim a Catalunya, de la Universitat de Barcelona, l'Abel Mariner, diu que es poden prendre 100 grams diaris de consum de carn, però que per sobre de 100 grams sí que llavors es considera excessiu. Els catalans mengem quasi bé tanta carn fresca de tots tipus com verdures. Concretament, 43 quilos per persona i any de carn. i 45 quilos per persona i any de verdures. D'aquesta carn que mengem, 45, 43 quilos, 15 són de pollastre, 12 de porc, 7 de vedella i la carn processada uns 12 quilos per persona i any. Amb això, aquesta segona part de ciència a l'abast de tothom, parlant de si menjarem insectes, que és el que tractarem ara a la tercera part del programa. Fins ara mateix.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Tercera part del programa, doncs ara a menjar insectes. La Unió Europea diu que aquest nou aliment l'ha considerat així perquè des de l'any 1997, que va fer una normativa sobre aliments nous, podríem dir-ne, no ho havia actualitzat i ara doncs, ha fet una reglamentació nova per tipus de menjars diferents. Estem parlant d'aquests nous aliments que diu la Unió Europea, que engloba els insectes, les algues i els fongs, o altres aliments que hagin estat manipulats amb noves tecnologies. Diu també la Unió Europea que tots aquests nous aliments es controlaran del perill sanitari que puguin suposar estrictament per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, doncs de molt prestigi, que s'encarregarà d'avaluar els riscos dels productes per a la salut humana. Es tracta de menjar insectes per combatre la fam del món, una de les premisses que té. Es preveu que l'any 2030 el planeta Terra caldrà alimentar 9.000 milions de persones l'any 30, i com que l'expansió agrícola no és sostenible, cal buscar fórmules imaginatives. Per altra banda, també s'ha de considerar que mengem més carn. Hem passat de 20 quilos tan solament fa unes dècades a 50 quilos actualment al cap de l'any i persona, i a 80 quilos de carn que es preveu per aquí una vintena d'anys. Tot això desborda les capacitats de la ramaderia tradicional. També no costa gaire imaginar que en el moment en què s'incorporin aquest tipus de suculències exòtiques que diu la Unió Europea a la nostra taula, doncs automàticament se'n dispararà el preu i hi haurà qui farà doncs el seu negoci. Podríem fer una reflexió sobre els exotismes que ja estem fent ara mateix, que ja estem menjant. Qui deixaria de menjar, per exemple, una caldereta de llagosta, arròs amb llamàntol, pollastre amb escamarlans, cargols a la llauna, xuclar el gust del mar, d'un eriçó de mar o de garoines, la repulsió del pop o el calamar, la majoria de crustacis de fesomia que tenen forma de monstruosa o aspectes babejants, no? Altres no menys originals com el caviar, les angules, les gambes, els percebes, les ostres, les cuixes de granota, les diferents classes d'ous de peix, passant per tot el món de les tripes, el fetge, el cervell de vedella, per exemple, el propi conill podria ser, i en canvi hi estem ben habituats i ens ho mengem. A Catalunya, cada any, consumim 3,75 milions de tones d'aliments sòlids, que venen a representar uns 500 quilos per habitant i any. Per què diem això? Perquè una altra de les mesures que caldria combatre és el malbaratament dels aliments. Si a Catalunya cada any, cada persona, consumeix uns 500 quilos d'aliments sòlids, d'aquests, més aviat que els 500 quilos voldria dir els 3,75 milions de tones que es consumeixen a tot Catalunya. Doncs de 3,75 milions de tones d'aliments que consumim, en mengem ni ingerim molt menys, 2,56 milions. En descartem com a residus 1,18 milions de tones cada any. D'aquests 1,18 milions de tones, 920.000 tonelades són inevitables. Els aliments tenen peles, tenen pells, tenen restes de verdures, per exemple, restes de les infusions, del marro del cafè, els pinyols, els ossos, les espines del peix, les closques, no ens ho podem menjar. Val. Però és que, a més, diu que queden 263.000 tones cada any que es malbraten, que es troben en les escombraries, en els residus de la recollida municipal. Per tant, dels 3,75 milions de tones d'aliments que ingerim, 263.000 tones van a les escombraries. Potser caldria més coherència i es trobaria també una resolució per l'alimentació del món doncs en aquest problema, abans de passar a especular en aquesta exquisitesa dels insectes. Algunes dietes que estan esteses pel món amb insectes, i que en repassem unes quantes perquè veiem després com se'n poden fer d'altres, i a Europa. A Mèxic hi són molt apreciats els insectes. Hi ha els Sant Martins, que en diuen, les xapolines, que diuen ells, que s'acompanyen d'una salseta de jalapeños i es mengen. Els escamoles, que consisteixen en el que és com un caviar local, són larves de formiga que es mengen fregides amb mantega. Els humiles, que és una mena de xinxes de muntanya, que creixen als arbres, desprenen un olor de canyella i també se'ls mengen. I molts d'altres. Molts de classes d'herbes aromàtiques en mole. Ja sabem que el mole s'emplea molt a Mèxic, és carn amb xile, amb pebrot, on bé si no pica gaire, pebrot, però a vegades hi ha el bitxo que pica molt més. Aquí, doncs, això, hi posem pebrot o bitxo i ells hi posen el moli amb quasi tot. També fan el guacamole, que són advocats triturats amb suc de llimona, tomàquet i xile, o sigui, una espècie com de pebre negre o de bitxo, podríem dir-ne. A Hong Kong es mengen les escorpins i els cavallets de mar fregits, enfilats amb uns palets, i que es venen a les àrees de menjar al carrer. També es mengen a Hong Kong el cervell de mico i guisat, diuen que el gos i tot. A Bangkok, tot tipus de formigues i fins i tot rampenats. Al Vietnam és habitual menjar gos i serps. I a Filipines, ous d'ànec amb l'embrió a dins. Per què, doncs, està parlant la Unió Europea de menjar insectes? Una de les qüestions és perquè és l'espècie que n'hi ha més al planeta Terra. Es creu que en el planeta Terra hi ha entre 20 i 30 milions d'espècies diferents. No, ja veieu, un marge molt gran perquè no se sap massa segur. Doncs els insectes superen els 8 milions d'espècies probables. I n'hi ha més d'un milió que estan coneguts d'insectes, que estan identificats. Per tant, és l'espècie que n'hi ha més al planeta. Quina dieta ens proposa la Unió Europea? En diuen nous aliments, i bàsicament insectes, algues, ja es mengen ara, i fongs, bolets. Insectes. El consum d'insectes és una pràctica que va amb alça, tant a les persones com per a l'alimentació dels animals. Els insectes saben que tenen molta energia i molta nutrició, diguem, molta proteïna, que es transforma fàcilment en biomassa a dintre el cos de les persones o dels animals. D'entrada, hi haurà d'haver un control molt acurat, la fase de recol·lecció dels insectes, de criar-los, de transformar-los i de conservar-los, aquests insectes. Això ja ho preveu la Unió Europea, també, fins a arribar al consum. Es consideren les mateixes mesures de seguretat alimentària que per qualsevol altre aliment. Segons l'Organització d'Agricultura i Alimentació de les Nacions Unides, la FAO, els insectes presenten molts beneficis per la salut i pel medi ambient. Per què? Perquè tenen una gran dosi de proteïnes, vitamines i minerals. La seva cria també és beneficiosa pel medi ambient, ja que genera menys metà a l'hora de criar els que no pas els altres, per tant, menys efecte hivernacle, i menys òxids de nitrogen que el bestiar corrent. Actualment, més d'un miler de tipus d'insectes es mengen el 80% de parts del món, especialment a les zones tropicals. Alguns exemples del que ens proposen menjar. Escarabats. A Xina existeixen centenars de granges d'escarabats que utilitzen per alimentació humana, però també s'utilitzen per cosmètica, per exemple, o per medicina. Els escarabats es multipliquen amb rapidesa i s'alimenten de qualsevol resta orgànica i tenen una gran capacitat, diguem-ne, de supervivència. Després de ser alimentats, es treuen dels seus nius, aquests escarabats, es llencen en cisternes amb aigua bullent, es deixen assecar al sol i després es trituren en forma de pols que representa un valuós concentrat proteínic. Això és el que fan a la Xina amb els escarabats. Ens proposen també menjar erugues, eruga mopana, que en diuen. Això perquè ja es fa molt als països africans. La recol·lecció de l'eruga mopana és una indústria multimilionària, al sud d'Àfrica sobretot, on les dones i els nens surten a recopilar aquests insectes que són petits i grassonets. Aquestes erugues es bullen amb aigua amb sal i després s'assequen al sol. Una vegada secs, que pot durar setmanes o mesos, són una font de nutrició en temes de vaques magres per aquests països i llavors ara es vol transformar també perquè ho sigui per altra gent, no? Tenen un alt contingut, aquestes erugues mopana, un alt contingut en ferro. Per exemple, si la carn de vaca en té 6 mil·lígrams per cada 100 grams de ferro, 6 mil·lígrams cada 100 grams, aquestes erugues en tenen 30 i pico de mil·lígrams de ferro per cada 100 grams. Per tant, quan això seria millor. Els mexicans ens proposen també menjar chapulines, que és un tipus de llagosta de camp, llagosta grossa del bosc, podríem dir, dels camps, vaja. Sovint són servits a Mèxic aquestes llagostes rostides i aromatitzades amb all, suc de llimona o sal, amb guacamole també, que són els advocats que hem dit, triturats, amb suc de llimona, amb tomàquet i amb xile, el bitxo, famós, que ells s'ho prenen moltíssim. Aquesta llagosta doncs, silvestre, que se diu xapolina, doncs, es pensa doncs, que serà una de les proposades per la Unió Europea per alimentar-se. No? Confesso personalment que en jo l'única cosa que he menjat d'aquestes exòtiques són formigues torrades. Això va ser a l'aeroport de Colòmbia, en un dels viatges a Sud-amèrica. Els venien aquestes formigues amb unes paperines per fer el vermut, podria dir. Recordo que tenen un gust i fan com una pols, un serradís a la boca, quan les tens a la boca, que no és dolent, i que no fan cap tipus de fàstic. Semblen que coets torrats, no? Per dir-ho d'alguna manera. Ens proposen també menjar cucs. Per exemple, això de cucs ho fan molt a Austràlia. Tenen un cuc que té un gust a ametlles, té un nom aquest Wichetí, i es fan també a la brasa, la seva pell té una textura cruixent i té molt àcid oleic, per tant, oleic per la salut. Ens proposa menjar també termites, que són les que s'arrosseguen, diguem, per les teulades dels llocs, no? Les termites aquestes. Només ara es fa a Amèrica del Sud i a l'Àfrica. Diu que tenen molta qualitat també nutricional, aquestes termites, i doncs, tenen un 38% de proteïna, i una espècie que a Venezuela està molt apropiada, molt arrelada, perquè té un alt contingut en ferro, les termites, calci, àcids grassos i aminoàcids com el triptòfan, per exemple. També ens parlen del corc de la palma. És una menja entre moltes tribus africanes ara, es recull dels troncs de les palmeres. Són uns corcs que fregits tenen un cos doncs, ple de greix i encara que estan encara que també hi ha que se'ls vegin fins i tot cruços i tot, no? Una revista internacional de medicina deia que d'aquest corc i que ja diem que ve de les palmeres se'n treu també l'oli de palma que nosaltres el tenim com molt apreciat. Actualment l'oli de palma és el segon oli més consumit al món i s'emplea com oli de cuina per fer productes doncs, dels forns de pa, pastisseria, confiteria, gelats, sopes instantànies, salses, etc. etc. No? Per tant, ja està utilitzat ara. També ens proposen, ja pleguem, doncs, xinxes, que actualment es fa molt a Àsia i Amèrica del Sud i a l'Àfrica, doncs, que tenen un elevat contingut de nutrients, o bé cucs de la farina, cucs com els cucs de la farina, on són aquests escarabats que estan a la farina i que tots els haurem vist. Per tant, amics, tot això diguem que hem dit avui ha confrontat una mica el programa de ciència a l'abast de tothom, que n'hem dit menjarem insectes. Doncs pel que sembla, alguns s'aniran introduint a la cuina europea. Ja mengem ara molts aliments exòtics, que ben segur que ens tenen un bon gust i que ja ens hi hem habituat. Ens agraden els cargols, la llagosta, els pops, el llamàntol, les cuixes de granota, i per el que sembla n'hi afegirem, i aquests també ja són força exòtics, i afegirem formigues, escarabats, llagostes de camp, algun tipus de cucs, potser termites i corcs, etc. etc. No? Això és quan fer una dieta més variada i segons la Unió Europea per apaivagar també la fam del món que passen milions i milions de persones, entre elles molts nens. El temps dirà. Nosaltres ho deixem aquí, avui. Que tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Molt bon dia a tots.